Divendres 9 del vespre, sintonia i comencem aquest pòdium. Hola, Gemma Grau.
Què tal, Gemma Pascual? Com estàs?
Molt bé. A punt per explicar aquí tota l'actualitat esportiva salonina.
Que n'hi ha i molta, eh? Avui tenim un programa supercarregadíssim. Ja veuràs, ja.
Et sembla?
Vinga.
Comencem?
Som-hi.
Encetem el pòdium amb la penya barcelonista Sant Celoni. Com ja és habitual, connectem amb en Jesús Martín, l'entrenador del primer equip, perquè ens faci la crònica de la setmana passada i d'aquesta.
Dissabte vam jugar a casa, que al municipal, contra el Lliçà d'Amunt, anava quart classificat, i bueno, vam tenir el premi que se'ns havia resistit les últimes jornades, vam guanyar 2-1, 3 punts que ens, la veritat que ens venen molt, molt bé. Veníem amb moltes baixes, intentar recuperar algun jugador potser abans d'hora per ajudar l'equip. I bueno, vam fer la primera part, creiem que va ser una de les millors que hem fet aquesta temporada. Fue un plantejament que crec que va ser encertat i ens va donar fruits. El Lliçà no va apropar-se a la nostra àrea en tota la primera part i nosaltres, en canvi, vam tenir nombroses ocasions. Un cop més ens costa molt marcar. Però bueno, el minut 25, en Claudio, que és un jugador mexicà del juvenil que tenim, que estava pendent que arribessin els papers de Mèxic. Aquesta setmana han arribat i bueno, ho va celebrar marcant el primer gol. I bueno, 1-0, i després de 1-0 el Lliçà va estirar línies i encara els vam enganxar més contres. Vam tenir com 3 ocasions molt, molt clares per fer el segon. No ho vam fer i, com ja ve sent habitual, primera arribada a l'equip contrari va ser un córner al minut 45, just abans del descans, i en Miguel, que és el pitxitxe de la categoria, va fer l'empat, un resultat que era totalment injust, per el que s'havia dit, i que ens generava dubtes, perquè realment havíem jugat per anar sobrats en el marcador. Bueno, vam intentar calmar els jugadors i que, bueno, vam continuar amb la mateixa dinàmica, vam fer un canvi, va debutar també el Lisaías, que també l'havíem tingut de baixa molt de temps. I bueno, aquestes coses que a vegades passen, només sortir, al minut 2 va enganxar una pilota a 40 metres, va fer el 2-1, i sort d'aquest gol, perquè després sí que vam pagar el tema físic dels jugadors que estan fora de forma, i la segona part vam haver d'aguantar com vam poder aquest 2-1. I el Lliçà, cada cop atacava bé, nosaltres cada cop intentant defensar més, no teníem resposta per sortir a contra com a la primera part, però a nivell defensiu, els centrals i en general tot l'equip va estar molt al nivell i vam acabar aconseguint aquest 2-1, patint realment només els últims 5 minuts. Sí que ells tenien la pilota i ens atacaven molt i molt, però realment hagueu patit a dir ai, que ens marcaran, va ser els últims 5 minuts, que també vam saber estar i bueno, va acabar amb el 2-1 que ens dona molt d'aire, perquè ens posem amb 23 punts, marquem una mica de diferència amb els de baix, posem molts equips per sota, estem desents, bueno, era un partit que no hi comptàvem realment, i ara, bueno, ara anem al camp de la Torreta amb aquesta energia d'haver fet aquest partit contra el líder, la Torreta, que a casa ha guanyat tots els partits, i bueno, els anem a visitar amb ganes de potser que passi alguna cosa semblant, sense, quan menys ho esperes i quan tens un partit una mica que dius, bueno, no tinc res a perdre, de vegades passa això. Anirem a fer un plantejament semblant i intentar sumar, perquè les voltes no es juga. I després el següent partit ja és el derbi contra el Sant Celoni.
Així doncs, el primer equip de la penya jugarà al camp de la Torreta demà a 4:45 de la tarda. Pel que fa a la resta de partits, de demà a les 10 del matí el Vilamajor jugarà amb el Benjamí D. A les 11 el Cardedeu acollirà l'Alaví F i el Mollà rebrà el Benjamí C. Ja a 4:15 el Santa Perpètua compartirà camp amb el Prebenjamí A. A les 12 l'Alaví E anirà a Montornès, mentre que l'Alaví A jugarà a Llinars a 1:15 del migdia. A 2:45 del migdia, el cadet A anirà a Lliçà d'Amunt. Diumenge, els més matiners seran els jugadors de l'equip Benjamí B de la penya que jugaran al camp del 4 Vientos a 10:15 del matí. Ja a 3:15, la Torreta i el Benjamí E trepitjaran el camp. A les 10, el Lloret rebrà l'Alaví B, mentre que l'Alaví D jugarà al camp del Lliçà d'Amunt. Un quart més tard començarà el maig entre el Palau Solità i Plegamans i el Benjamí A. I finalment, el juvenil visitarà el Granollers a 11:15 del matí. Continuem amb el futbol, però ara de la mà del Club Esportiu Sant Celoni. Demà jugarà el primer equip de tercera catalana a casa amb el Santa Perpètua a 4:45 de la tarda. Al matí hauran jugat els infantils A amb el Poniente a 12:20 i el cadet B ho farà amb el Vilanova del Vallès a 7:45 de la tarda, també a casa. De cara a diumenge, 1:15 serà l'hora del cadet A amb el Granollers. A 4:15, el femení jugarà amb el Viladecavalls. I, per últim, el juvenil A acollirà el Vallès a 6:15 de la tarda.
Al Pòdium arriba el moment de parlar de bàsquet. Per fer-ho, tenim al telèfon a l'Àlex Pérez, coordinador i entrenador del primer equip del Club Bàsquet Sant Celoni. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Què tal estàs?
Molt bé.
Perfecte, tenim molt bones notícies, imagino, no?
Doncs sí, tenim bones notícies.
Bé, a veure, per on comencem? Explica'ns alguna coseta.
Bueno, comencem, si et sembla, pel que vam dir que començaríem, que és parlar una miqueta cada dia pels algun dels equips petits.
Fantàstic.
Dels equips petits, doncs, bueno, per fer-ho ordenadament i perquè tothom pugui tenir informació sobre tots els equips, podem destacar aquesta setmana, doncs, el primer i mixte. El primer i mixte és un equip que són nens i nenes que estarien en el seu darrer any d'escola de bàsquet, però que com que ja porten doncs, un nivell força alt i força temps dintre de ser escola de bàsquet, doncs estan complint el seu tercer any. Els hem inclòs a la competició que comença el gener. I, bueno, doncs setmana a setmana és complicat, estem jugant amb nens un any més grans, un o dos anys més grans que ells. Però, bueno, setmana a setmana, doncs, a part de crear-los ja els hàbits del partit, doncs, bueno, van agafant l'experiència, van agafant la competició per, de tal manera que puguem anar avançant una miqueta i complementar la feina dels entrenaments. I, bueno, aquesta setmana, doncs, la tercera setmana i cada setmana, doncs, descobrint coses noves, apropant-se a la competició, als partits i motivant i tenint més al·licients durant la setmana per arribar al cap de setmana i com ho estan aconseguint, doncs, cada setmana fer-ho una miqueta millor, no?
Mm-hmm. Les nostres felicitacions més efusives, clar que sí, per aquests petitons. Més coses, a veure.
Més coses, doncs, bueno, si continuem amb el que normalment parlem, les juniors femenines ja matemàticament s'han proclamat campiones d'aquesta primera lliga, els hi queden 2 jornades, la setmana passada el guanyar ja és matemàtic de que quedaran primeres, ara l'al·licient, l'objectiu, doncs, és seguir treballant i mirar d'acabar aquesta lliga imbatuda, amb la qual cosa doncs, seria la cirereta del pastís d'haver aconseguit quedar primeres i, a més, poder assolir-ho de manera que no hagin perdut ni un partit i seguir, evidentment, treballant doncs, perquè això doncs, ens ha de parar una lliga doncs, bastant més complicada i, evidentment, doncs, hem d'arribar el més i el millor preparades possible. No?
Moltes, moltíssimes felicitats, una vegada més. Tenim més equips, tenim moltes més coses. Avui aprofitem, parlem dels màxims possibles.
Bueno, el júnior masculí, que com vam comentar la setmana passada, un equip que està molt bona dinàmica. La setmana passada jugàvem nosaltres com a primers, tot i que estàvem empatats amb dos equips més amb les mateixes victòries i derrotes. Jugàvem contra els tercers, per tant, el tercer equip que estava empatat amb nosaltres. Partit molt competit, partit de molt bon veure, però que finalment amb aquest equip doncs, vam sortir derrotats. No en bruta ni molt menys la línia i el treball que s'està fent. Sí que ens posa una miqueta amb atenció que si volem acabar allà dalt doncs, hem de corregir certs errors, no cometre certes o prendre certes decisions. I bueno, tot just fa que comença la segona volta, doncs, per tant, totes aquestes circumstàncies o errors que podem cometre ara encara tenim un cert marge.
I tant que sí, encara queda moltíssima lliga, es poden arreglar 1000 coses, a més amb feina, amb treball, i de la manera que vosaltres ho feu sempre és possible, faltaria més.
Uh-huh.
Més.
Bueno, podem destacar també el cadet B, que en aquesta segona lliga disputa en el nivell C, ha aconseguit la seva tercera victòria consecutiva en aquest nivell, en aquest grup, en aquesta segona fase. Bueno, un equip que la primera fase doncs, va tocar un grup força complex i que, bueno, que disputàvem els partits, bona part dels partits, però que finalment doncs, sempre per la diferència física i la intensitat dels altres equips ens costava tenir el resultat positiu. En aquesta segona lliga sembla que ho hem entès una miqueta més, els partits es competeixen, som capaços d'aguantar-los fins al final i bueno, molt bé per la feina, no només dels resultats, ja ho sabeu que parlo d'aquest tema, sinó doncs, per haver revertit la situació, per aconseguir entendre doncs, que s'ha de ser capaç de treballar durant la setmana i de mirar de competir durant tot el partit, per moltes dificultats que surtin. Per tant, doncs, un altre equip a destacar, que a dia d'avui, doncs, a hores d'ara va imbatut, però més enllà d'això, doncs, per la capacitat d'entendre el que és el sacrifici, el que és el voler competir, i evidentment doncs, el que et toca és entendre i millorar i treballar molt més del que puguis estar treballant fins ara, no?, per poder-ho revertir.
Mm-hmm, sí. Estem intentant repassar allò rapidíssimament gairebé totes les categories que teniu, però és que clar, és que n'hi ha tantíssimes que és gairebé impossible fer-ho tot en un mateix programa.
Jo crec que no ens donarà temps, perquè tampoc és qüestió d'avorrir, simplement donar una petita pinzellada. Aquesta setmana ens anotem aquests equips, si et sembla, i la setmana que ve doncs, fem una petita repassada als altres equips, perquè com tu dius, fa difícil parlar de 20 equips i parlar tot en un mateix dia, doncs fa difícil perquè bueno, cada un dels equips té la seva peculiaritat, la seva anècdota, la seva línia de treball, els seus resultats, però bueno, com tu dius i com mirem de transmetre cada setmana, són molts els equips que tenim i molta la feina i diferent que toca fer cada grup i bueno, és anar assumint i anar assolint aquesta línia, aquesta millora i els diferents objectius tant a nivell de jugadors com d'equip i de club, no?
Exacte. Aquesta setmana n'hem repassat uns quants, la propera setmana en repassarem uns quants més. Anem cap als nois. Què heu fet aquesta setmana?
Bueno, la setmana vinent venim de jugar a Camp del Cabrera la setmana passada, els que eren els líders, i bueno, si fa dues setmanes vam ser capaços de guanyar el segon classificat, el Salt, aquesta setmana doncs, a camp contrari, a Camp del Cabrera, també ho hem aconseguit. Per tant, venim amb els ànims amb bona injecció d'ànims, amb dos resultats molt importants per començar la segona volta com ens havíem plantejat, a mirar de sumar els màxims partits possibles, i a més quan comences amb el primer i el segon i aquestes són victòries, doncs això t'anima i veus com factible l'objectiu que t'has marcat per aquesta segona volta, no?
Sí, a més és molt important aquesta última victòria perquè no les teníeu totes amb vosaltres. És a dir, que encara molt millor, suposo que encara heu sortit molt més reforçats de cara al proper partit. Proper, que serà quan, a on, contra qui?
Diumenge a la tarda, aquí a casa, partit importantíssim. Tots els partits són importants, però aquest és doblement important perquè, primera, perquè venim de la línia que estem parlant, de les dues victòries contra els equips de dalt, que això ens ha d'ajudar. Perquè són partits que els altres equips que estiguin més o menys com nosaltres no haurien de tenir dues victòries contra el primer i el segon, però a més a més doblement important perquè tenim un equip que va empatat a hores d'ara amb les mateixes victòries i derrotes i que per tant doncs, el factor de jugar a casa i de venir amb la línia que portem, doncs ens hauria de mirar de treure la casa, d'aconseguir-lo i què millor que comptar amb un pavelló amb un pavelló canini i amb un pavelló doncs, que vulgui que l'equip de Sant Celoni aconsegueixi aquesta victòria doncs, que segueixi mirant de fer passos per assolir l'objectiu marcat, no?
I tant que sí. I a més, escalant posicions dins la classificació i que millor que fer-ho a casa.
Sí, sí, sens dubte, els partits de casa, si anem sumant a fora pistes difícils, els partits de casa hem de sortir reforçats i hem de sortir com objectiu principal, doncs, de desplegar bon joc, de preparar-nos bé durant la setmana, però que a l'hora del partit, doncs, aconseguim. Mirem d'aconseguir el major número possible, no?
Perfecte. Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per ser una vegada més amb nosaltres en el pòdium i la propera setmana més.
Més, esperem més i millor.
I tant, faltaria. Gràcies, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Abans de tancar aquesta secció, repassem com sempre els partits que jugaran com a locals els diferents equips del Club Bàsquet Sant Celoni. Per demà dissabte dia 7 a les 9 del matí, Vall de Mia Blau, infantil femení nivell C1. A 11:15 del matí, un parell de partits, Clariana Mecànics, AECAM 1, mini femení nivell A2 i Club Bàsquet La Roca, cadet masculí promoció nivell D. A les 12 del migdia, dos partits més, AES, premini femení, nivell C2, i Club Bàsquet Sant Josep B, mini masculí, nivell B1. Passem a diumenge, dia 8. Tres partits, tots tres a la tarda, a les 4 en punt, Círcul Catòlic Badalona B, cadet femení promoció, nivell B1. A 6:15, Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic 2, cadet masculí promoció nivell A2. I a les 7 de la tarda, Club Bàsquet ADPAF Figueres, segona categoria masculina, precisament el partit del qual ens parlava l'Àlex fa només un moment.
El Club Vòlei Sant Celoni va disputar 6 partits aquest cap de setmana passat. Dels 6 en van guanyar un parell. Les noies de l'Alaví Vermell van jugar contra les salonines de l'Alaví Blanc i les vermelles es van imposar. L'altre grup que va aconseguir una victòria va ser l'Alaví Negre contra el Vallbona Mariona. En canvi, el cadet escolar no va poder superar les noies de l'Ametlla i el cadet i juvenil federat es van quedar a pocs punts del Torelló. Pel que fa a les sèniors, també van jugar amb el Torelló i, malauradament, van perdre. Aquests resultats porten a la següent classificació. Les cadets i juvenils federades, que tenen una classificació conjunta, es mantenen a la primera posició amb 64 punts i les sèniors es col·loquen en cinquena posició. Per aquest cap de setmana es preveu també molt mogut pel que fa a partits. Demà dissabte a les 10 del matí les cadets federades aniran a la pista del Jaume Callís. A les 12 serà l'hora aquí mateix de les juvenils. Mentre que a 3:15 les alevins vermelles aniran al parquet de Granollers per jugar amb el Vallbona Nídia. Les noies del sènior seran les últimes a jugar demà a les 4 de la tarda com a visitants amb les de la BAP Girona B. Aquí a casa els partits seran diumenge al matí, a les 10, moment en què es disputarà el maig de l'Alaví Blanc i les de l'Ametlla i les cadets amb el Vigues.
Moment de canviar una vegada més de protagonistes i centrar-nos, en aquest cas, en el futbol sala. Crònica del darrer partit i avançament de la propera jornada amb el nostre entrenador de referència. Aquí tenim, precisament, aquí als estudis de Ponset Ràdio, Víctor Berenguer, entrenador del primer equip del futbol sala Baix Montseny. Bona nit, Víctor.
Hola, bona nit.
Què tal estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Benvingut aquí, eh? Sempre ja ho saps, tot un autèntic plaer obrir-te les portes de Ponset Ràdio perquè entris i ens expliquis bones coses.
Moltes gràcies.
Què tenim? Què tenim aquesta setmana? Què tenim de crònica del cap de setmana passat?
Bueno, vam tenir derrota, vam perdre 4-6 a casa. La setmana passada em vaig equivocar, no jugàvem contra un equip de mitja taula, jugàvem contra el quart classificat. El que passa que els noms eren molt semblants i em vaig confondre. Però bueno, content, l'actitud dels nanos va ser molt bona, vam jugar un molt bon partit, de veritat, perquè els dos últims gols ens els van fer cap a les acaballes del partit i tot el partit vam estar 1-1, 2-1, 3-2, 3-3... A la primera part sí que ells van tenir alguna ocasió més, però en el global general del partit vam estar millor que ells. Però bueno, al final ells van marcar 6 i nosaltres vam marcar 4, que és al final el que mana és el resultat. Sí. Però bueno, contents. A més, continuem tenint moltes baixes. Aquest dissabte anirem amb dos canvis, perquè tenim un altre relacionat i...
Bueno, carai.
Es va fer la llista grossa i... Però, bueno, no passa res. Tu,
anirem, I de cara anirem. A buscar nous efectius, ho podeu fer?
Sí, estem pendents d'un parell d'incorporacions que possiblement sí que es faran, però com que encara no és ben bé segur, doncs de moment no direm res. De moment som els que som i ja veurem.
Com a mínim us podeu reforçar, que ja és.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí a Sant Celoni jo crec que el futbol sala està en creixement, crec. Mm-hmm. I ja l'any passat, aquest principi de temporada, vam tenir que fer una criba perquè hi havia molts més, hi havia molta plantilla, eren massa gent. I sí. Vam tenir que escollir alguns, no? I alguns, malauradament, no es van poder quedar. Però això és bo, que hi hagi gent que vulgui participar i que vulgui jugar i que vulgui venir a veure aquest esport o a practicar aquest esport.
Perfecte, molt bé. Aquest cap de setmana, què tenim?
Aquest cap de setmana anem a Barcelona, a jugar contra el Plaça Macael, que és el tercer classificat. I, bueno, aquí a casa vam jugar la primera volta, vam perdre 2-1, si no recordo malament. Un partit igualat, eh? Només nosaltres normalment se'ns donen més bé els equips de dalt que els equips de baix. No sé si per motivació, si per... ens activem més, no sabria dir-t'ho, vale? Jo intento que sempre sortim igual de motivats, però normalment amb els de dalt tenim més motivació i, bueno, sí que és veritat que tenim el handicap de les baixes, anem amb pocs efectius i, bueno, intentarem jugar a fer el nostre. tancant-se bé a darrere, sortir a les contres el més ràpid possible i intentar materialitzar les ocasions.
De fet, si aquest últim cap de setmana estàveu jugant contra els quarts i vau estar plantant cara pràcticament durant tot el partit, aquest cap de setmana que ve seguríssim que també planteu cara.
Sí, no.
I pot ser que les tornes vagin canviades.
Nosaltres, tret d'un partit en tota la Lliga, jo recordo que sí que ens van passar per sobre, tots els partits els competim fins al final. El que passa que, bueno, a vegades l'encert, a vegades la veterania d'alguns equips que tenen, bueno, hem pujat una categoria, hi han jugadors que tenen qualitat, i poder nosaltres tenim aquesta falta, bueno, ens manca una mica a vegades a assentar-nos a la pista, no estar tan nerviosos, i els altres equips poder això sí que ho tenen, i una mica de sort també a vegades. A vegades xutem 15 vegades a porta i no entren, i xuten 3 vegades i en fan 2. Bueno, però sí que competim en tots els partits.
I tant que sí. Competir tots els partits, defensar bé, intentar marcar els màxims gols possibles. I per recolzar-vos aquest cap de setmana, cap a on hem d'anar? És a dir, sabem on, però...
Anem a Barcelona a les 7 de la tarda.
7 de la tarda. Perfecte, doncs perfecte. Així, sí, bona hora.
Sí, no? bona hora. Sí,
és molt bona hora, ja has digerit tot el dinar, encara has d'anar després pel sopar, que aleshores tothom tindrà bastanta més gana,
sí,
no?
Sí. En aquest any, normalment els horaris són entre 7 i 8 de la tarda, normalment a fora, és el que hi ha. Bueno.
Bé, doncs que hi hagi molta sort.
Doncs moltes gràcies.
Que hi hagi moltíssima sort. A veure si ens expliques una victòria aquesta propera setmana, divendres que ve.
Sí, ho intentarem.
I tant. Força, ànims i a guanyar-ho.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
I després de parlar de futbol sala, saltem cap als Montseny Massais, el grup de trail running del Cesc. Les seves novetats ens arriben, com sempre, de la mà d'en Kevin Bonjorn, un dels seus vocals. Hola, Kevin, què tal?
Hola, molt bé.
Kevin, la setmana passada ens vas parlar que la presència en Massais seria segur, el trail Rocacorba. Ha estat així, no?
Així és, bona memòria, Gemma. Doncs mira, al final, com sempre que us va passar, més massais s'han apuntat a darrera hora. Al final van ser 7 els massais que van anar al tren del Rocacorba. Enguany el Rocacorba tenia 3 modalitats, una de 12, una de 20 quilòmetres i una de 30. I els nostres massais es van repartir entre majoritàriament la de 20 i 2 que van fer la de 30. T'explico per part.
Sí, la de 12 us va semblar poca cosa, no ja?
Bueno, no és que sigui poca cosa, perquè tot té el seu respecte i cadascú va amb el seu nivell, però els massais que s'hi van desplaçar sí que els hi va semblar.
Ja van dir, tant per mal, com a mínim 20 quilòmetres.
Sí, home, i tant que sí. Doncs es van llançar, com et deia, als 20 quilòmetres, que van ser 5 dels 7 massais que van a la corba, van ser l'Oriol Masferrer, en Jonathan Kerr, l'Ivan Carreras, el Xavi Grèvol i l'Agustí Isun, els dos últims, dos massais recents, nous, bones incorporacions, i tots ells, tots 5, van donar la sortida a aquest trail de 20 quilòmetres amb 1.600 metres acumulats, que és un trail, doncs, bueno, ja comença a picar una mica pel que fa a pujada, perquè amb un recorregut que hi hagi 800 metres positius, doncs ja comença a fer fava a les cames, com parlem de 20 quilòmetres. A més, perquè vam parlar amb ells i ens van dir que la primera pujada va ser terrible.
Ostres.
Vam fer un camí dret, ben dret, per la muntanya pel mig del bosc.
Que va ser la trencadora, no, ja?
Van sortir ben esgarrinxats, ens van dir. De fet, el que va allargar més va ser la baixada, que és on la gent ja començava a la velocitat. I, bueno, doncs, com et deia, van córrer el 5 i ho van fer força bé, perquè és una cursa que van sortir quasi bé 450 persones. Té fama de que la gent hi va amb molt, molt nivell, i així és. Vull dir, el primer dels nostres massais aquesta vegada va fer 58è, que va ser l'Oriol Masferrer, i després en Jonathan 63è. I els altres 3 ja van anar per sobre del 100, o sigui, més enllà de la classificació número 100. Llavors, això diu que hi ha un molt bon nivell en aquesta cursa. Ja ens ho advertien els massais. Després va ser en Francesc Guilana i en Xavi Barceló, que van ser els dos que van participar a la modalitat de 30 quilòmetres. I a pesar que només hi havia 10 quilòmetres més de diferència respecte al trail de 20, el que sí que augmentava molt més en proporció era el desnivell acumulat. Abans parlàvem de 1.600 i aquesta vegada parlàvem de 3.600 metres.
Ostres.
És a dir, en 10 quilòmetres més ens hi van posar 2.000 metres més acumulats de desnivell.
Perquè explica'ns això, Kevin, els 20, els que corrien els 20 i els que feien els 30, compartien aquests quilòmetres i eren els 10 últims els que eren diferents, simplement?
Així és, tu ho has dit, la sortida era compartida, el primer tros de recorregut fins al quilòmetre 20 efectivament era compartit, i a partir del quilòmetre 20 doncs, uns hi anaven arribant i els altres tornaven a enfilar aquesta segona part amb tant desnivell que els portava a fer aquests 2.000 metres acumulats en tan sols
10 quilòmetres. És una barbaritat, sí. Això.
Estàvem parlant de 26 quilòmetres en corriols i 4 només de pista. Això vol dir que tota l'estona estan per aquells caminets sinuosos que pugen i baixen, empedrats una mica alguns d'ells, i això fa que augmenti una mica i la intensitat de la cursa, la pròpia duresa de la cursa.
Sí, sí.
Bueno, en paral·lel teníem dos massells més, més enllà del trail de Roca Corba, que van anar al que anomenen segona quedada de Castellterçol. En aquesta segona quedada, és una quedada on la gent hi participa amb la finalitat de fer recaptació pel banc d'aliments. I aquí no es tracta tant de la classificació, perquè l'aportació de la inscripció és l'aportació d'aliments, sinó prima més el fet de fer finisher, perquè en aquest cas els dos massatges que s'hi van desplaçar estaven fent la distància de la marató. És una distància important ja, com parlem de 42 quilòmetres en bosc, amb aquests 4.400 metres de desnivell acumulats. De vegades, jo m'ha donat la sensació que fem en els metres així és molt lleugera, i són molts metres,
sí,
4.400.
Sí. Clar, i jo, amb la meva experiència muntanyera, que també és molt diferent a la vostra, per mi esteu parlant d'uns quilòmetres que, i uns desnivells que són impressionants.
Sí, sobretot quan es fa amb aquell ritme de cursa, que els
exacte.
De darrere t'empenyen i els avancen d'aquest màrxim tota l'estona. Pues això, quan es parla d'aquest desnivell amb intensitat de cursa, pues, acostumen a pesar al final les cames, Però tenim dos massaigs forts, que eren el Ferran de la Varga i el Quico Bruguera. El Quico és un d'aquells cracs massaigs que ho van poder fer molt bé. Ja et dic, no primava la classificació perquè contenjaven, perquè la inversió en la cursa i la mínima, el que importava era la recaptació que feien al banc d'aliments.
Mm-hmm. La part solidària, vaja.
Ah, això era la prima, el que importava realment. I després tenim cinc massaigs que es van deixar anar i van sortir del bosc per posar-se a l'asfalt. I és que molta gent sabrà que aquest cap de setmana passat hi havia la mitja de Granollers, aquesta distància homologada, els famosos 20 quilòmetres, 97 metres. Doncs al final van ser cinc, que van ser en Gavi Rodríguez, la Sílvia Postilló, en Pau Castanyent, Jordi Fugaroles i en Frank García. Tots cinc van acabar, lògicament. Alguns més ràpid i alguns, no tan ràpid, però el diem, que els de muntanya, de vegades, quan ens passem a l'asfalt, sembla que siguem cargols,
Però és molt diferent la trepitjada, que jo no sóc de córrer, però almenys quan vaig caminant pel carrer amb asfalt o a la muntanya, la meva sensació ja és diferent.
És així, la trepitjada de l'asfalt és contínua, la velocitat és molt similar, molt lineal, has de conèixer molt el ritme constant, els minuts quilòmetres que estàs portant durant aquest temps per saber calcular exactament què és el que trigaràs. En canvi, en muntanya sabem, un moment et trobes una pedra, a l'altre trobes una baixada, o més endavant et trobes una pujada que fa por. Llavors això fa que trenqui una mica els ritmes i que les trepitjades siguin totes diferents.
I a més suposo que també amb tema d'asfalt és com molt més el que deies, no? Com molt continu, que sempre vas amb... És a dir, que no pares de córrer, potser en cap moment, en canvi, en el que vosaltres esteu fet, més els trails, runnings, sí que hi ha algun moment que dius és que no pots anar aquí corrent si tens una pujada impressionant.
Sí, en certa manera tens aquesta petita variació, no? Que sembla que no vagis tota l'estona amb el ganxo aquí, sota la barbeta, per no perdre velocitat. I sí que et dona una mica aquesta, com a mínim, el poder anar variant de ritmes, sí que et dona una mica més potser de llibertat. Hi ha vegades que se't dona una mica millor la baixada que la pujada i això fa que tot allò que t'has deixat pel camí pujar puguis atrapar el de davant gràcies a la baixada. En canvi, és molt, molt sacrificat per nosaltres a vegades el fet d'anar tota l'estona a la mateixa velocitat. Tot i que tenim en Gavi Rodríguez, que per exemple té un, em sembla que té un 1:15, 1:15 a la marató, allà a la mitja marató de Granollers. Passa que enguany va fer 1:20, perquè això de la muntanya ja el fa perdre una mica de velocitat, però aquells que fan atletisme saben que 1:20
està molt bé, sí. Molt bé. És a dir, que aquest cap de setmana heu tingut el trail Roca Corba, la trobada al Castell d'Arsol i la mitja.
Així mateix, aquestes han estat les tres curses. Déu-n'hi-do la
presència, Massai, exacte, per tot el territori. Com preveieu aquest cap de setmana? Continuareu movent-vos?
Mare meva, aquesta cap de setmana que ve hi ha traca grossa, Gemma. Més que res perquè, bueno, ho veníem anunciant fa temps, que hi ha l'ultratrail del Montnegre Corredor, amb
correcte,
aquestes distàncies.
Sí.
Al final confirmem que els massais hi podrem ser presents a les tres modalitats.
Molt bé.
Recordo les modalitats, aquella de 112, que espantava amb la distància, la de 42 quilòmetres i la de 22 quilòmetres, totes elles amb molt desnivell.
A mi m'espanten les tres, eh? Jo la de 22 ja m'espantaria, sí.
Bueno, sí, la 22 també té 2.200 metres de desnivell acumulat, llavors cadascuna amb la seva proporció, sí que són molt respectables. Al final serem 19 els massais que participarem a les tres curses.
És la cursa que us heu agrupat més massais?
Sí, sens dubte. Crec que la darrera que va ser amb gran participació massais va ser el trail marathon de Cap de Creus, i em sembla que hi vam arribar a 12, ara estem parlant de 19, potser per la proximitat també i per la variació de modalitats. Vull dir, aquí cada massai ha sabut trobar el seu foradet.
Molt bé. Ens comentes una mica els recorreguts?
Sí, a veure, la 112 té un abast tan gran, Gemma, que és increïble. Sembla que arriba fins a Hostalric, després se'n va tocar a la costa, la fa envoltar fins a Mataró i torna cap aquí. Clar, estem parlant d'una circunvalació de 112 quilòmetres pel Montnegre, on s'acumulen 13.200 metres de desnivell. En aquí participaran Xavi Manso i en Carles Ametller. Molta gent els coneixerà perquè són dos atletes i acostumats a fer aquest ultrafons, eh?
Sí, sí.
I pel que fa a la marató, ja comparteix recorregut. Les tres comparteixen la primera part, és a dir, la mitja marató també és recorregut de la marató i a la vegada de la ultra trail. Totes tres surten, lògicament, de Vallgorguina i la mitja marató se'n va compartint recorregut fins a dalt del corredor, fins a l'ermita del corredor, i després la fa voltar una mica fins a tornar a la localitat de Vallgorguina. En allà els de la mitja pararem, dic pararem perquè jo faig la mitja.
Molt any. Bé.
Després els de la marató continuen i fan una altra volta per l'altra banda del Montnegre, que se'n van a fer el Montllorer i fan una volta per allà a Maca, és a dir, que acaben fent un buit i els de l'Ultra Trail ja es disparen en distància i ja se'n van a buscar horitzons més llunyans.
Sí, aquests ja van a fer un recorregut gairebé per tot Catalunya.
I els fan sortir a les 6 del matí, es preveu per les tres curses, es preveu dificultat tèrmica, vull dir que farà fred,
sí,
directament.
Sí.
Amb aquesta nevadeta que
dies
ja havíem vist a les zones obagues, segur que ens aguantarà l'endemà, demà dissabte se'ns aguantarà una mica la neu en les parts més obagues, això farà dificultats si queda gelada a les baixades, però bueno, ja anirem. Són les diversions que porta la muntanya.
Sí, sí. Una qüestió, com és el vostre equipament de tema de roba? És a dir, perquè és això, podeu afrontar un tipus d'aquestes competicions amb pantaló curt, per exemple, o patiu molt de fred, o és el que és més necessari, perquè si no t'achitxarres de calor?
Això va molt amb la persona, però el que sí que et puc parlar en primera persona i així la resta de companys que li bé comparteixen equipació. Intentem sortir amb el mínim possible, de roba també, perquè de seguida es puja pulsacions, el cos necessita respirar i, com deies, tota roba s'obre. És a dir, els pantalons curts són obligatoris. A pantalons llargs hi ha molt poca gent que en porti. Quan es va córrer ràpid, el pantaló curt, sigui 0 graus, sigui 25 o estiguis a menys 5 o menys 4, que és el que preveiem que sortirem tots amb pantalons curts. Alguns potser ens calcem una tèrmica, Tot i que sent dubtosos si, com que la cursa, si més no la mitja i la marató, s'allargarà a la marató unes 4 hores i mitja, 5, pels que vagin més ràpid, i la mitja unes 2 hores, 2 hores i quart, els que vagin més ràpid, potser en algun dels avituallaments deixem alguna peça de roba per fer corrent curt quan ja el cos hagi agafat temperatura.
Molt bé.
Més enllà d'aquí, potser ens acompanyen uns guants molt finets i un buf o alguna cosa que tapi el cap, que bàsicament és per on es perd més escalfor. Tot l'altre quasi bé és sobrer, perquè quan es va a tot drap, el fred quasi bé com si no el notes, eh? El notes allò quan et quedes a l'arribada aturat.
Clar.
I després allà sí que és quan t'has d'aplicar de debò.
Sí, i a més suposo que el pes, portar gaire cosa més a sobre, també molesta amb això, perquè has de córrer amb aquest pes extra.
Sí, exactament. A veure, sortirem els que fem la mitja i la marató amb una motxilla molt, molt ajustada i portarem el mínim pes per poder veure en itinerància durant els avituallaments i potser per poder-nos saltar algun d'aquests avituallaments.
I anar més ràpid, clar.
Això mateix, sí, perquè el temps s'ha d'esgarrapar d'on sigui.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i a més és el que deies, 19 massais estaran concentrats en aquesta ultra d'aquí al costat. Molt bé, molt bé, un bon repte.
Així és, així que la setmana que ve pues, tocarà saber a veure com ha anat tot això, no? A veure com ens hem pogut posicionar els massais en les respectives proves i sobretot estarem molt atents a veure aquests dos massais que faran aquest superrepte dels 112 quilòmetres, a veure com l'han pogut fer i amb quines sensacions ens diuen que finalment han acabat.
Exacte, és que aquí sí que és el que ens comentes molt sovint, que ser finisher ja és un gran repte.
I tant, però més d'un em sembla que apostarà, o si més no nosaltres apostem per ell perquè ho faci més que bé, més que ser finisher, intentarem que estigui allà dalt.
Segurament, a les parts altes.
Alguns companys els donarem escalfor a acompanyar-los en algun tram de la cursa, seguríssim.
Perfecte.
Pensant de moltes hores de córrer per fer aquest circuit, llavors això s'agraeix en cursa.
Doncs res, ja tindrem teca per comentar la setmana que ve, això, Kevin,
tant,
promet molt.
Això per descomptat, això t'ho asseguro, Gemma.
Sí, sí, i molta sort, que us vagi molt bé, i ja ens explicaràs també a nivell personal com t'ha anat aquesta competició.
Clar que sí, espero no fer-ho gaire malament, perquè estem a l'inici de temporada, però segur, hi ha moltes ganes, i tant que sí.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
A tu, Gemma, que vagi molt bé.
El Centre Excursionista Sant Celoni, el CESC, segueix en molt de moviment per aquests dies. De cara a dimecres 11, torna a haver-hi trobada dels 100 cims per pujar al Puig d'Olorda a la Serra de Collserola. La intenció és sortir dimecres a 8:15 del matí de l'entrada del poble i tornar cap a 2:15 del migdia. Al cap de setmana, del 14 i 15 de febrer, tenim on escollir, ja que la secció d'espeleologia proposen fer l'avenc de la pleta de 75 metres. És al Parc del Garraf i d'una dificultat entre fàcil i moderat. Se sortirà de 8:15 del matí i s'arribarà a Sant Celoni ja a la tarda, pels vols de les 6. Si en lloc de fer espeleo preferiu fer alpinisme, doncs la sortida del proper cap de setmana és per anar a fer corredors i pics. Aniran a la cara nord-est del Bony d'en Valira i a la paret nord del Pic de la Manera. La tercera opció proposada pel CESC és una sortida de natura del far de Calella de la Costa fins a Sant Pol de Mar. Serà diumenge 15 amb un recorregut entre 10 i 11 quilòmetres. En qualsevol d'aquestes sortides és necessari confirmar assistència al local del CESC, al carrer Sant Antoni número 16, el dimarts o dijous a partir de les 7 de la tarda. El Club Ciclista Sant Celoni proposa també diverses pedalades per aquest cap de setmana. De cara a demà, la colla Xinoxano aniran a fer una ruta per carretera passant per Vallburguina, Arenys de Munt, direcció a Sant Vicenç de Montalt, passant per Llavaneres, Mataró, fins a Montgat. La tornada la faran per la N2 fins a Sant Pol, des d'on saltaran fins a Sant Iscle, Collsacabra i Vallburguina. La trobada serà al darrere de l'església a les 8 del matí. El diumenge hi haurà una sortida en bicicletes de carretera i una altra en BTTs. Pel que fa a la pedalada de carretera, la ruta que volen fer és anar des de Sant Celoni cap a Cardedeu, al Collet, Argentona, Arenys i arribar a Palafolls. Allà esmorzaran tranquil·lament i després tornaran per Blanes, Lloret, Vidreres i Massanet fins a Sant Celoni. La sortida serà també del darrere de l'església a les 8 del matí, el diumenge. Per més informació podeu consultar el web ccsantceloni.es. En canvi, els ciclistes de BTT volen fer una sortida llarga de 75 a 80 quilòmetres. Aniran cap a Llinars, al Corredor, Dosrius, Arenys, la Creu de Canet i acabaran pel Montnegre fent una mica de tot. La sortida serà des del darrere de l'església a 8:15 del matí del diumenge. I avui al pòdium tenim una convidada d'honor. Dic que és d'honor perquè Laia Coll, benvinguda.
Hola, moltes gràcies, bona nit.
Bona nit. Tu havies estat presentadora del pòdium i continues sent presentadora d'aquesta casa, de Ponset Ràdio, amb el Denominació d'Origen els dilluns, juntament amb en Guillem Calvet.
Sí, hem fet un canvi.
Sí, sí, has fet aquí un moviment de fitxa. Però avui et tenim per parlar de cosa esportiva, eh?
Oh, i tant.
Sabem que has anat de viatge últimament en alguns mundials i històries relacionades amb l'esport. Explica'ns una mica.
Doncs he estat les últimes 3 setmanes, vaig tornar aquest dilluns, vaig estar a Qatar, a Doha, cobrint el campionat del món d'handbol masculí, i ha estat una experiència brutal.
Com és que hi has anat?
Doncs hi he anat perquè van obrir unes beques per joves periodistes. Les va obrir la EAKF, la Federació Europea, per anar a l'Europeu d'handbol femení, que va ser fa a principis de desembre a Hongria i a Croàcia. I vaig dir, va, doncs ho provarem. Ho vaig provar-ho, em van agafar, vaig ser una de les 8 persones escollides per anar a cobrir l'Europeu, i vaig anar-hi, i a través d'això la Federació Europea em va nominar a la Federació Internacional per anar a cobrir també com a jove periodista el Mundial d'handbol masculí. I també vaig haver de fer un procés de selecció, el vaig fer i també doncs, em van agafar i cap allà. Vaig fer les maletes i 3 setmanes a Qatar.
Déu-n'hi-do, entre una cosa i l'altra és fabulós.
Doncs sí, sí, sí. A més són experiències molt, molt xules perquè coneixes a moltíssima gent, gent de tot arreu. El fet de, com a periodista, i a mi que m'agraden molt els esports, poder cobrir un esdeveniment de primer ordre, doncs és algo increïble i tota la gent que coneixes i tot el que aprens.
Amb què t'has trobat en allà?
Doncs m'he trobat en un país que ens han tractat molt, 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 molt bé, amb molt de luxe, perquè Qatar, bueno, ja ho sabeu tots, n'hem parlat molt pel tema del Barça i tot, és un país una mica fosc, però ells es volen donar a conèixer el món a través de l'esport. Aleshores, han organitzat ja molts esdeveniments de primer ordre, grans slams de tennis, mundials de piscina curta, de natació, però el primer esdeveniment gran, gran que acollien en tema esportiu era aquest Mundial d'handbol. Aleshores, ells ho han donat tot, els periodistes aficionats, els esportistes, els han tractat el millor possible per exportar-se al món, per donar-se a conèixer al món a través d'aquesta manera.
És a dir, que us han mimat allò...
Moltíssim. O sigui, les condicions de treball d'aquest Mundial han sigut increïbles. Jo dubto que torni a treballar en unes condicions igual. Des de transport
escolta,
que ens posaven
gratuït... Escolta, perdó, en aquí et tractem igual de bé o més, eh?
Sí, sí, sí. No, no, això no ho dic, no, que no es malinterpreti. Però vull dir, ens han posat unes condicions que no ho posen normalment als llocs. Teníem transport des de les 7 del matí a les 12 de la nit, cada mitja hora, per anar a les 3 seus on es jugava el campionat. També per tornar, ens convidaven a dinar i a sopar en els pavellons, amb uns bufets que estaven molt complets i molt bé. Teníem servei de bar tot el dia. Les instal·lacions de treball al Media Center, que és on pots anar a treballar durant tot el dia, és que perfecte. O sigui, unes taules molt amples, molt còmodes, totes les facilitats, ordinadors, impressores, també les tribunes de premsa del mateix estadi, molt còmodes, molt fàcils per treballar. Realment increïble, ha estat molt bé.
Molt bé. Quina ha estat la teva tasca allà? És a dir, el teu dia a dia i la teva feina específica, quina era?
Doncs jo, com que estava treballant per la Federació Internacional, em tocava cobrir tots els equips una mica, però bàsicament jo m'he focalitzat en Espanya, doncs pel tema de la llengua, perquè els conec i perquè és més fàcil. Llavors normalment seguia a Espanya, anava al seu media day quan no tenien dies de partit, llavors feia les cròniques dels partits d'Espanya i també feia el postpartit, les declaracions de la zona mixta, i quan no jugava a Espanya doncs feia els altres equips, el que em toqués. Feia una mica de tot, que també està bé perquè així t'obres més, coneixes altra gent, altres jugadors, altres maneres de treballar. I llavors he estat fent això per la pàgina web de la Federació Internacional, també he col·laborat amb la pàgina web de Qatar 2015, que era la pàgina web oficial del campionat, i també doncs, amb RAC1 he fet alguna col·laboració, aprofitant doncs, que estava allà, doncs, també he anat explicant el Mundial.
Molt bé, en quin idioma t'ha tocat treballar?
En anglès.
I com ho portes?
No. Ho he portat. No, la veritat és que ha sigut un repte molt gran per mi, perquè una cosa és fer cròniques i ja té la seva dificultat, fer les cròniques en català o en castellà, perquè sí, molts cops has d'apreciar el periodisme esportiu, però n'has de saber molt per fer una bona crònica d'un partit, d'un mundial, has de conèixer moltes coses, hi ha molts factors. Llavors, fer-la en català o en castellà és una cosa que encara no tinc molt per la mà, aviam que me n'en surto, però clar, evidentment haig de millorar moltíssim, perquè em falta molta experiència, i llavors fer-la en anglès encara es complica tot molt, pel tema del vocabulari específic i tot. Però bueno, jo crec que me n'he sortit, no és la mateixa crònica que vaig fer el primer dia que la que vaig fer al final.
Evidentment.
Però bé, bé, allà estem. Ara, m'ha donat moltes ganes aquest campionat de seguir estudiant anglès, de seguir apretant, perquè és que realment te'n dones compte que sense l'anglès no vas enlloc. I tot l'esforç que he hagut de fer, perquè jo quan tenia 18 anys era un desastre parlant en anglès, ara no és que sigui una supercrack, però bueno, em defenso.
El que t'ha servit és que per entendre, no?
Sí, m'ha servit que tot l'esforç que he fet aquest temps, que realment m'ha permès anar aquí, perquè sense l'anglès no hagués pogut anar ni a l'europeu d'Hongria i Croàcia, ni hagués pogut anar al Mundial de Qatar.
I el que deies, que ja a vegades és molt difícil fer una crònica esportiva perquè has d'estar molt documentada, en el teu cas has hagut de fer molt treball previ amb el tema de l'handbol o ja el portaves més o menys per mà?
La veritat és que des de fa un any em vaig començar a enganxar a l'handbol per diverses circumstàncies. A mi és veritat que quan em portes a veure un esport, qualsevol que sigui ràpid, m'enganxo. Sí, si em portes a veure la petanca, m'aficionaré a la petanca, al tennis o el que sigui. Llavors ja fa un any que vaig seguint molt el Barça, sobretot, i clar, el Barça és l'equip que més... club que més jugadors ha portat en el Mundial, amb 12 jugadors de 16, llavors també et vas introduint en el món i una mica ja ho vas coneixent tot. Clar que hi ha hagut una documentació prèvia bastant forta perquè hi havia 24 seleccions. Evidentment no em conec les 24 seleccions, però una mica sé que m'havia d'estudiar doncs qui eren els jugadors claus de cada equip, mirar estadístiques, mirar una mica de background, quants cops s'havien enfrontat doncs les dues seleccions que juguessin juntes, o ja quan van arribar més al tema dels enquadraments, no? Per exemple, a Qatar va ser el primer cop que un equip d'Àsia arribava en unes semifinals, després que un equip no europeu jugava a la final del Mundial. Doncs tot això són coses que has d'anar llegint, que has d'estar molt informat i anar fent.
Quants éreu que estàveu en la mateixa situació?
Aviam, com a joves periodistes hi havia 20 persones de tot el món. Hi havia africans, hi havia sud-americans, a Centroamèrica, i llavors la gran majoria era d'Europa. I llavors de periodistes cobrint el Mundial, no em vull equivocar, però jo crec que n'eren 800... perquè Qatar, hi han hagut moltes llegendes urbanes, i això, bueno, ho firmo, això és real, Qatar ha convidat a 20 periodistes de cada país, amb tots els gastos coberts per cobrir el Mundial, i llavors ha convidat a 20 aficionats de cada país també per cobrir el Mundial.
Perquè almenys hi hagués l'afició, no?
Perquè almenys hi hagués l'afició. I a part de tots aquests, van convidar 60 persones d'Espanya, de Conca, de Port Segur, i d'on era l'altre? No me'n recordo, perquè a Qatar no hi ha tradició d'handbol. Llavors van contractar aquestes 60 persones perquè anessin a Qatar, amb tots els gastos coberts, a animar la selecció de Qatar. I només podien animar a Espanya si no jugaven el mateix
contra
dia.
Contra Qatar, clar.
I clar, el dia de Qatar van jugar Qatar-Espanya i van dir sort que els dos equips ja estan classificats i dintre de tot no es juguen res important. Perquè clar, ells havien d'animar a Qatar, però
clar,
la gent aquesta, vull dir, la selecció espanyola la sent molt, clar. I tenien, clar, ells havien d'animar a Qatar, el cap els deia Qatar i el cor els deia Espanya. Va ser molt divertit. A més, els detectava ràpid qui eren allà a Qatar, perquè sí que és veritat que al final es va anar omplint l'estadi i hi havia molts seguidors de Qatar, però clar, vull dir, només per la vestimenta ja ho veus. A Qatar van amb les túniques blanques els homes, les noies van totes tapades i aquests anaven, sí, amb samarretes de Qatar, però clar, tots estapats, al cap i tot, i a més cridaven en espanyol, cridaven Vamos Qatar.
I a
mi em feia molta gràcia perquè cridaven la cançó aquella d'alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos i el resultado nos da igual, i jo pensava, quin alcohol?
Sí, perquè,
perquè l'alcohol no.
No. Mal país per anar a emborratxar-se.
Sí, mal país. La cervesa en trobaves, però en trobaves en bars molt concrets d'alguns hotels, no tots, i el preu mòdic, la cervesa de 10 euros.
Està molt bé.
Sí, molt econòmica.
Sí, 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 per posar-ho la mà de tothom, I tu allà, com t'has mogut? És a dir, amb qui t'has fet més? Perquè estàveu com separats o estàveu tots junts, tots els que cobríeu?
Bé, estàvem, jo sí que amb la gent que feia aquest programa, que érem joves reporters, estàvem en un mateix hotel, però llavors em sembla que hi havia 8 hotels de premsa, llavors els periodistes estaven organitzats per països, jo no estava amb els espanyols, però perquè anava les condicions aquestes diferents, llavors jo estava amb tota aquesta gent i res, estàvem en l'hotel, però a l'hotel realment hi anàvem a dormir poca cosa més, perquè després ja ens agafàvem un bus cap als pavellons on juguéssim per preparar tots els partits de la tarda, i després de la nit realment, entre que acabaves la feina i ho feies tot, tornava a estar a l'hotel, dormir, i el dia següent més.
En tornem-hi.
Doncs sí.
3 setmanes superintenses.
Molt, molt, molt intenses, però Ostres, molt xules.
Explica'ns també una cosa que hagi dit, ostres, això és supernegatiu, això sí que és el punt més negre.
A mi el que no m'ha agradat de Qatar, i crec que hi ha una mica en vista ells que organitzaran la Copa del Món el 2022, és que Doha és un caos per circular, és un autèntic caos, no hi ha transport públic, llavors això vol dir que tothom ha d'anar amb el cotxe.
O amb taxi, no?
O amb taxi, que és veritat que els taxis són molt econòmics perquè allà el gasoil és molt econòmic, complir un dipòsit d'un cotxe et val entre 10 i 12 euros.
Com aquí.
Llavors el... Sí, igual. Llavors el taxi et costa molt econòmic i a més regateges el preu. Llavors ja depèn de la teva habilitat.
Ah, no és com aquí que està marcat
no,
i pobra
no,
de tu
no.
Et diguis alguna cosa que et diuen baixa.
No, jo de vegades podia agafar un taxi i ja pactava el preu. Doncs mira, vull anar al centre i deia, et pago 5 euros amb la moneda d'allà. I potser m'estava 45 minuts del cotxe amb el taxi, perquè clar, com que era un caos no avançàvem.
Ostres.
I clar, jo pensava, si estigués a Barcelona,
no.
M'arruïno, li pago tot el sou del mes aquí en el taxi. Doncs llavors això, el Doha és un caos per conduir, amb els busos a vegades... perquè, clar, hem de diferenciar dues coses. Qatar és un país molt ric, però també hi ha molta immigració. Molta gent, sobretot del sud-est asiàtic, que estan allà en unes condicions no són les òptimes per treballar, treballen més hores amb uns salaris molt baixos. Llavors, els nostres conductors dels busos eren normalment gent d'aquests països que no s'acabaven d'ubicar massa bé i et podies tirar dues hores per arribar al pavelló. Sorties amb temps i arribaves allò just de va, que comença el partit, que me'l perdré. Això un, el tema del transport, que sí que és veritat que estan treballant en crear una xarxa de transport públic, i l'altre és els controls de seguretat. Estan obsessionats amb la seguretat. I vale, sí, hi ha d'haver-hi seguretat, més a més en el país que estàs, i poden passar moltes coses, vale, hi ha d'haver-hi seguretat, però entre poc ni massa, perquè potser et podies estar mitja hora per passar un control de seguretat, simplement perquè en la teva maleta t'hi havien trobat, en un company meu li va passar, li van trobar una clau, hi havia una clau dintre la maleta, i no sé amb què va fer contacte. Doncs com que va passar per l'escàner, li van veure, li van dir queda't aquí, en un racó, i li deia, bueno, però deixa'm obrir la maleta, que no diguis res. Van parar tota la cua, tot allà, cada cop més periodistes esperant per entrar, i que no passava. I fins que no van trucar la policia i va venir i va obrir la maleta, doncs allà tothom esperant. Un altre dels meus, perquè nosaltres també teníem uns mentors, que ens, per tot el que necessitéssim, que ens ajudaven i tot, era un home, bueno, tenia uns 50 i pico d'anys, i el van operar de la cama i portava un ferro a la cama.
Ostres!
Doncs quan va passar el control, va pitar, i un dels dies li van dir, espera't aquí que portes alguna cosa. I li va dir, no, és que m'han operat, porto un ferro. No ens ho creiem, anem a trucar a un doctor perquè t'ho vingui a comprovar.
Ho dius de veritat.
Va estar 20 minuts l'home esperant, el doctor no va venir, van trucar algú, no sabem si van trucar el doctor o no, i al final, al cap de 20 minuts, li van dir, pots tirar. Però clar, va estar allà el pobre home,
esperant-se.
20 minuts, però mentre aquest home s'estava esperant allà, no passava ningú més al control de seguretat.
Ah, estava tallat.
Estava tallat. Sí, que hi ha coses
és flipant,
que...
Eh?
És l'absurd. Vale, sí, que hi hagi controls de seguretat, però entre poc ni massa.
Perquè és que si van així per futurs esdeveniments que volen organitzar en món esportiu i tot... S'ho hauran de replantejar
clar,
una mica.
A més, amb una Copa del Món no pots ni comparar la gent que hi anirà, clar. Tant de premsa com d'aficionats, no ho pots comparar amb un Mundial d'handbol.
Clar. Déu-n'hi-do. Propera cita que tu tinguis en aquest món esportiu?
Ostres,
tens alguna data?
No en tinc cap de data. Em sap molt greu no tenir-ne cap, però em sembla que una mica aquí venen eleccions municipals.
Aquí ja hi ha prou
haurem
feina.
Haurem de deixar una mica l'esport de banda i posar-nos amb la política. I de moment res. De moment aquí. Eleccions a tope.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per venir-nos
a vosaltres
a oferir aquesta experiència que, clar, ho has pogut viure tu, una salonina, que ja és difícil, i a més que ens has vingut a explicar això de primera mà, amb molta il·lusió.
Ai, deixa'm dir-te una cosa, que hi havia en Joan Canyelles de Palautordera, que juga amb la selecció espanyola, que és un dels millors jugadors del món, i res, que sempre fa gràcia quan estàs lluny de casa trobar-te algú d'aquí del costat, un veí, i res, que molt bé. No va acabar d'anar molt bé el campionat per Espanya, perquè van perdre el partit pel tercer i el quart lloc i van acabar quarts, però bé, han jugat bé i una experiència més, i sobretot en Canyelles va fer un gol a l'últim segon al partit contra Dinamarca, que els hi va donar el passe a semifinals. A mi em va fer molta il·lusió.
Home,
sí.
És de casa.
Ja, si l'ha de marcar algú, que el marqui algú, que marqui el veí, tu.
Clar. Molt bé, doncs res, Laia, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera.
Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga. Vinga, doncs som-hi, ja hem acabat. Ja tenim un pòdium més a la butxaca, com se sol dir. Hem repassat tota l'actualitat esportiva salonina i ara què toca?
Ara toca recordar-vos que podeu descarregar aquest programa i els anteriors al web santsaloni.cat/radioalacarta per escoltar-nos en directe, com sempre, al 107.7 de la FM i a santsaloni.cat/radioendirecte.
Si teniu ganes de dir-nos encara moltíssimes més coses, que teniu més actualitat salonina que no hi hem pensat. Això és imperdonable, eh?
Sí, sí.
Que teniu ganes de criticar-nos, per exemple, per què no?
El que vulgueu.
Això sí, positivament, eh? Sí. Una crítica constructiva, diguéssim. I si no, doncs mira,
ja ens la menjarem
igual, eh?
Sí, sí.
Exacte. Que teniu ganes de dir-nos qualsevol cosa, que sortiu a la rua i que teniu ganes que us fem una foto, doncs també. No sortiria per la ràdio, però com a mínim ho
la
veurem
nosaltres. Sí, sí.
Veus que bé? radio@santsaloni.cat.
I a més ens trobareu al Twitter @.7radio. Què, Gemma? Som-hi cap de setmana?
Som-hi cap de setmana, tenim moltes coses, tenim molt esport, tenim el concert de Marlango, tenim
molta gent per fer, moltes coses.
Vinga, doncs.
Som-hi. Bona nit.